Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Per als esports, per a la tertúlia esportiva, en companyia de Josep Maria Planes. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
No t'he sentit gaire.
Bon dia i bona hora.
Ara sí. Ah. És que abans el micro no estava obert.
Ah.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, directora.
I benvinguts.
Moltes gràcies.
Quin gust. I de retrobar-te.
No, gràcies.
Jesús Galindo.
Bon dia.
Benvingut, bon dia.
Bon dia.
Què tal? T'has col·locat bé els auriculars o...?
Sí, ja va fatal avui. No sé què passa.
O t'ha empetitit
el... S'obre o no m'ha empetitit el cap?
Sí, sí, deu ser.
Que han canviat els auriculars.
Molt bé, senyors, doncs aquesta setmana ja... Bueno, de fet, ja fa més d'una setmana que ho teníem més o menys clar quina seria la final de Champions. A qui enfrontaria... I aquesta setmana l'únic que s'ha fet és ratificar el que una setmana abans ja era més que evident. Els miracles només se'n fan de tant en tant. Sí. Per tant, el dia 3 de juny hi haurà aquesta final de Champions que disputaran la Juve i el Real Madrid. Un partit que analitzat des del punt de vista futbolístic pot estar molt bé. Sí o no?
Jo crec que serà... important. Aquí el que jo estava ahir veient el partit del Manchester i el Celta, i una vegada eliminat el Celta i hagués pogut guanyar, vaig pensar, què és millor? Que l'hagin eliminat de cara al partit contra el Madrid o que hagués passat a la final? I la meva conclusió és de que de cara a Barcelona és millor que hagi sigut eliminat. Per què? Perquè si no tenim el problema de que els jugadors mentalment estiguin pensant en la final i no la vulguin, i no vulguin perdre aquesta final per culpa d'una lesió, per culpa d'un sobreesforç o qualsevol cosa.
Però Josep Maria, jo ara m'estic preguntant, i el Celta que ve ara si estem parlant de la final de la Champions?
Sí, jo estava pensant...
No, perquè dic, a veure, no se'n vols anar a parar.
On vols
anar? I està allà amb el Barça al final de Lliga.
Ell ve pensant en una cosa i la deixarà.
Al final de Lliga del Barça.
I el que tu li preguntis, directora, és exactament igual.
No, jo t'estava deixant pensant, dic, on vol anar a parar?
Sí, exacte.
Però és que no...
Però dic, l'anàlisi... l'estàs remuntant molt enrere, no sé.
És que
el Barça...
És un espòiler.
He pensat en el final de la Lliga.
Sí, jo
final de Champions. Final. Després parlem del Barça.
Ai, bueno, pues llavors jo ja l'he dit.
Un bon partit o no, la final de Champions, el Real Madrid?
Serà un partit molt interessant. Perquè,
futbolísticament, eh?
Sí, futbolísticament. Perquè anem amb un equip que de no res en marca un gol i un altre equip que li han fet només 3 gols en tota la Champions. Vull dir, a mi m'agradaria que guanyés, a veure, indubablement que guanyés les Juventus, però no pel que a Madrid li tingui jo la fòbia corresponent com a culer corresponent,
perquè ja
sinó perquè donaria peu a lo millor que el Buffon guanyés la seva primera Champions, que és el que realment a mi m'agradaria, i que tingués opcions, encara que molt remotes, de que el donessin en el Ballon d'Oro.
Has vist? Arguments podeu trobar els que voleu.
Honestament, tu estaves desitjant que Buffon guanyés la seva primera Champions?
Sí, té un pòster a casa seva, la seva habitació.
I si hagués jugat al Barça?
No, home, mira, no vas mal encaminat, eh?
Si hagués jugat contra el Madrid,
no vas mal encaminat.
Un aplaudiment, eh?
Jo tota la vida que he jugat a futbol he jugat de porter.
Aquest aplaudiment és per l'Àlex Massana. No, espera que t'obrin el micro, perquè encara ara
sembla nou, sembla nou això de la ràdio.
Sembles nou, sí. Sembla que vas caure ahir de l'arbre.
Per tant, a mi crec que seria d'agrair que el Buffon s'emportés el Ballon d'Oro, perquè realment jo crec que se'l mereix un home amb 40 anys, que amb aquest esperit de guanyador que sempre ha tingut, que es va sacrificar per la Juventus i va quedar segona tot el temps que va ser necessari, quan tenia ofertes per anar-se'n i tal. De totes maneres, serà un partit molt interessant, molt interessant. Vull dir, de veritat,
Jo, partit per veure'l.
Sí,
jo
sí.
Tot això és molt maco, que Buffon guanyi la seva primera, no sé què, però jo vull que guanyi la Juve,
no, no, sí,
perquè vull que perdi el Madrid.
Bueno, això
i em dóna igual.
Ja ho he dit,
si juguessin Juventus, Manchester United, pues, potser sí, tens més simpatia per un o per un altre, però bueno.
No, no. Jo com a culer també igual, vull que guanyi la Juventus, cas, ja ho he ara, dit. Però a més, jo l'he afegit del Buffon aquest.
Jo honestament, per
com,
això...
Com aficionat al futbol, crec sí, que s'ho mereix.
Jo honestament crec que pot ser una bona final. Crec que la Juve guanya el Madrid amb equip, amb el que és conjunt, amb el que és
bloc,
grup, amb el que és bloc, guanya amb el Madrid, però el Madrid té unes individualitats i uns moments d'inspiració
i una rauxa final. I unes ganes que té.
Exacte, i una rauxa final d'acabar per totes i així, que jo veig que, per desgràcia, el Madrid serà el primer club de la història que guanyarà la segona Champions consecutiva. Que no ho guanyà ningú.
Bueno, ja ho veurem.
O sigui. Senyor entrenador, Manel.
Hi ha cases d'apostes. Sí. La gent que vulgui jugar-se la seva herència familiar,
no cal, no cal,
i que s'engrandeixen de dia en dia i tal, pues, s'ho poden jugar, no? No, és una lluita d'estils, un equip molt, molt madur, la Juve, que té una trajectòria a Europa, que té ja una certa solidesa, perquè no, hem de recordar que fa un parell d'anys era finalista amb el Barça en una final de Champions també.
Però guanya molt poques Champions,
Bueno, però la història... Solidesa, sí, el que va passar fa 60 anys...
La trajectòria no, d'aquest any mateix sí, a la Champions, sí, el que ha fet aquest any mateix a la Champions...
No, no, i que s'ha eliminat a un... jo crec que un favorit sempre, que és el Barça, i ho ha fet d'una manera prou solvent i prou contundent, perquè més enllà de que el Barça en el partit d'anada tothom coincidim en que no va donar el seu màxim ni tan sols el seu mínim, no? Però vaja, que és un equip molt treballat, amb molta experiència, amb una fase defensiva impecable, que fa que rebin molt, ja no només pocs gols, sinó poques acostaments a la seva àrea, el qual justifica també que Buffon, quan ha d'intervindre, ho faci amb encert, té doble mèrit, perquè no és un porter que estigui total endollat en el partit contínuament perquè li tira molt, sinó que de tant en tant ha d'intervindre i ho fa amb encert, no? I després un Madrid que coneixem que té talent per donar i vendre, i el dia que estan inspirats poden fer coses realment espectaculars. L'altre dia va ser un exemple, no? En una situació bastant de... un altre equip s'hagués ennuegat completament, ells van tenir la sanfreda de tenir la pilota, i quan apareix la pilota amb jugadors com Modric, com Misco, com tota aquesta gent, pues, diu, bueno, pues poden fer un futbol de molts quilats, no? I ho van fer, i van eliminar a un Atleti de Madrid que continua engrandint la seva
llegenda del Pupes.
Voluntat, sí, la seva voluntat de disfrutar perdent. Són l'únic equip del món que disfruten, que gaudeixen, que inclús es revolquen en el fang de la derrota.
Dur,
perquè és que a mi, de debò, que hi ha vegades que em costa aquests missatges institucionals de que ells són millors que ningú perquè perden més que ningú, doncs la veritat és que realment em resulta inclús, no sé, sorprenent, no? Per dir-ho, com a esportista. Jo vull guanyar sempre, sempre. I si guanyo, estic content. I quan no guanyo, no estic gens content. Clar, jo no soc de l'Atleti de Madrid.
Ja, ja. Sí,
perquè
sí,
si fos de l'Atleti de Madrid, evidentment, avui estaria com unes castanyoles.
Buf! Buf!
Clar. No?
Jo crec que hi ha un component, Àlex, també, en aquesta final, que és que el Madrid no perd finals. Vosaltres teniu més coratge que jo. Ja. El Madrid no perd finals.
De 14 vegades n'ha perdut 3 només.
Imagina't.
No, home, sí, clar, perquè té 11, sí.
Això, vulguem o no, és un factor diferencial, són intangibles que en una final fan molt, que la història del Madrid per números i xifres no és la de la Juve, i per finals no és la de la Juve. Llavors, jo crec que això, vulguis o no, en els jugadors ho tenen al cap, i és un altre factor que
està ben vist,
que, bueno, que crec que és important. Més enllà d'això, que serà un partit increïble, són dos equips que estan
segur
fent bon futbol, i
llàstima que no hi sigui el Barça.
Els bons.
Bueno,
no? Què hi farem? Però si no s'ho ha guanyat,
si no s'ho ha guanyat, què
hem de fer?
No hi ha res,
no?
A dir.
Res a dir, res a dir. Canviem de competició, ens n'anem a aquest tram final de Lliga. Dos partits pel Barça, tres pel Real Madrid, I ara comentàvem el tema dels horaris, no? Aquesta sí. jornada,
tots els que estan els implicats
que tenen
amb algú,
alguna cosa en joc, efectivament, jugaran a la mateixa, a la mateixa hora.
Diumenge.
Diumenge?
Diumenge, diumenge. Dissabte juga tota la segona.
Ah, ah, vale, vale, vale.
Han canviat, o sigui, han posat tota una competició un dia i l'altra competició un altre.
Jo no sé si heu fet la...
A veure, jo,
l'exercici de...
Sincerament, crec que la Lliga, en quant a
títol... De veure com acabarà això.
En quant a títol, es decideix aquest cap de setmana. Jo crec que sí. El
sí?
Sevilla és l'únic equip que veig en aquest moment que... període a esgotar la possibilitat que té de posar-se directe a la Champions, que és mínima ja, però la possibilitat aquesta que té, ha de guanyar. Ha de guanyar i ha de complir amb la seva part, que és guanyar, i si després no ho aconsegueix, perquè l'Atlètic de Madrid tampoc també guanya, doncs mala sort. Llavors jo crec que és l'única ocasió, perquè és l'únic que realment s'està jugant alguna cosa. El Celta, no estic d'acord amb el Josep Maria, en el sentit de que hauria estat millor, exacte, de que hauria estat millor que no hagués arribat, que és millor que no hagi arribat a la final de la Champions. Jo crec que les situacions són molt paral·leles. Vull dir, en cas d'arribar a la final de la Champions, és veritat que els jugadors estarien més pensant en la Champions i la Lliga els importaria un bledo i no posarien un peu perquè d'això ens... Però després d'haver caigut a la Champions, sapiguer que no tenen cap opció d'anar a Europa i d'això ens... L'equip també s'haurà desinflat i tampoc el veig com un oponent que pugui amargar-li al Madrid res.
Però tindrà que... A veure, ha caigut amb el cap molt alt i reivindicarà davant de la seva afició. I com última acció de la temporada davant de la seva afició...
Del centre de Madrid,
això,
també.
Això és molt maco, això és molt maco en quant a desig i així, però a l'hora de posar-se al camp, després d'haver rebut el mazazo aquest, després de veure que ja no tens cap opció de res... A veure, jo no dic que no hi vagin, però sí que no tenen la consistència moral com per dir, ostres, anem aquí a plantar cara...
I això s'ha sigut no per mi, ja ho he dit abans, de que hagués passat a la final, llavors els jugadors sí que han hagués fet por de que de cara a no lesionar-se en un sobresport.
És que no els haguessin ni posat.
Jo les veig amb la mentalitat la mateixa, ho veig paral·lel amb situació diferent. Amb una, potser perquè no s'haurien posat amb els titulars, perquè la mentalitat és no posar el peu que no em trenqui, i així. I amb l'altra, perquè estan de caiguts.
Però serà també molt important veure la reacció de l'afició en aquest partit. Perquè el Celta on juga aquest cap de setmana? Pere, deixa'm mirar-ho, que no me'n recordo.
Juga al camp de l'Alavés.
O sigui, no juga davant de la seva afició.
No.
O sigui, serà el primer partit després d'haver caigut al d'allò, i si l'afició l'acull amb una espectacularitat
que serà,
que serà així, jo crec,
sí.
Jo estic d'acord amb l'Àlex, vull dir, ja veuràs com això tirarà endavant.
No ho sé.
Que pot empatar o fer-li un susto al Madrid.
Jo confio poc en el Celta.
I no, després... no és que confiï, sinó simplement em dóna la sensació de que
ojalà tingui raó,
que els jugadors s'animin més del que podrien estar animats.
I acabo, sisplau. I després, a l'últim partit amb Màlaga, per molt que s'ofenguin a Màlaga i s'ofengui el president, l'Altani, que ja li han posat una multa pel que va dir. Exacte. I per moltes aquestes ofenses i així, el Mitchell, el seu missatge als jugadors serà salit i disfrutat.
Clar.
I salit i disfrutat davant del Madrid.
Que estan ambigu.
Els hi dirà...
És un 4-0.
Exacte, és un 4-0. Vull dir, no els hi dirà que vagin a posar la cama, que vagin allà fort, que tenen que guanyar per collons, que no sé què, això no els hi dirà.
Coincidiu, Àlex i Manel, que aquesta serà la jornada...
Sense que estiguin venguts,
què,
eh?
Si hi ha d'haver algun canvi...
No, jo crec que és toro fins a la cua, es diu.
Ja?
I el futbol... Però
sempre hi ha la sorpresa, sempre.
Clar, perquè és que si no hagués passat mai els Tenerifes i aquestes coses, vull dir, al final futbol és futbol, no? I el que està clar és que per qualsevol jugador del Celta, del Màlaga, de l'Alavés, de l'Espanyol o del Valladolid, el dia que juguen contra el Barça o contra el Madrid estan en l'aparador mundial.
Exacte.
Sí. Però què més estímul vols? Bueno, potser necessites més estímul que aquest, però jo crec que ja és suficient, no? I en el sentit aquest de dir, bueno, són partits que són dos partits a l'any a casa teva, davant la teva afició, on tothom espera que facis el teu màxim, perquè són els dos partits que estan senyalats a l'agenda de tot l'aficionat des que surt el sorteig de principi de temporada. Saps què vull dir? Vull dir, quan no hi ha massa marge per la sobreestimulació, no n'hi ha, i a vegades aquesta sobreestimulació, sigui condicionada pel que sigui, va més en detriment del rendiment que una altra cosa. El cas de l'altre dia, la jugada Benzema, i analitzant tècnicament què va passar allà, el que va passar és un sobreestímul. Anaven tant de cul que li van fer la meitat de la feina, quan el més raonable en termes futbolístics era aguantar la zona i esperar a veure què feia. Des d'un córner, davant de tres defenses, aguanta'l i a veure el passa, per on passa. En canvi, el voler anar tan sobreestimulat, vull dir que aquest joc d'estímuls, desestímuls, a vegades porta sorpreses i sobretot porta a que l'anàlisi nostra com a aficionats pues, es pugui errar.
Sí. No, és que el futbol és això, el futbol són sorpreses, ja n'han hagut molts cops, però en condicions normals la sorpresa és sorpresa.
Quan portes 30 moltes jornades i queda al final, l'equip que ha de ser campió, que té més números per ser campió, també té un nivell d'ansietat competitiva més alt.
Sí, sí.
Perquè l'únic que pot perdre la Lliga en aquests moments, que jo sàpiga, és el Madrid, no és el Barça, ni és el Sevilla, ni és l'Atlètic de Madrid. Els únics que poden perdre el que ja han aconseguit després d'aquestes 35 o 36 jornades que porten, és en, per tant, què passa? Que són jugadors...
Clar, és que és això, vull dir, no és el Màlaga que està a punt de guanyar la Lliga.
Però bueno, aquesta situació anímica es dona, i quan qualsevol dels que sense arribar a aquests nivells hem competit i hem estat a punt d'arribar a l'objectiu, a mi em va passar amb el juvenil del Sant Cugat, aquella setmana no acabava, els dies no tenien 24 hores, tenien 75 hores, perquè és que no passava el temps, perquè estaves pensant en el diumenge, estaves pensant en no fer malbé el treball de tota una temporada, que són moltes hores d'entrenament, que són moltes hores de fred, que són moltes hores d'aigua, que són moltes hores de calor, que són molts disgustos, que són moltes alegries, que són moltes rialles, però que tu jugues tot amb un partit de 90 minuts on surt tot a cara o creu, i en el futbol no hi ha res que estigui escrit, res.
És un joc d'errors.
Abans parlàvem de cases d'apostes, i si hagués de posar tots els meus diners en algun, els posaria que el Madrid a l'última jornada guanyarà.
No, però que guanyarà implica que ja ha guanyat tot el que té abans.
Jo crec li donaria un vot de confiança al Celta. Al Celta. Sí, Sevilla també, Sevilla també, perquè és molt equip.
El Sevilla sí, el Celta no.
El Celta perquè crec que hi ha un punt de al vestidor, al club, a l'afició del Celta, hi ha un punt de que aquella setmana de que es queia el camp a trossos, que havien de jugar sí o sí, que hi ha un punt de estan picats i allò els hi va sentar molt malament, sí. Que tothom els prengués per tontos, que Vigo era un poblet de 20 això persones, sí, de 20 habitants.
Està molt bé, Vigo.
De segona
acció,
home.
I tant.
I si menja, que...
Ja t'ho diré.
Mercado de la Piedra. Mercado de la Piedra.
No, ja no hi és.
Podríem
ja no
anar,
està, Mercado de la Piedra.
No. Sembla que no.
Que vaig aquest estiu.
No.
Ara m'has donat un disgust.
Jo hi he estat recentment i està tancat.
M'has donat un disgust.
Ja, la directora... No l'estan reformant.
Eh?
No l'estan reformant.
Hem tallat l'argument de l'Àlex perquè
perdó,
de seguida hem vist...
No, perdó,
de seguida... És que de seguida hem vist que la directora ens anava a dir per què no anem a Vigo pagant la ràdio. Que ens desplacem a tot l'equip de comentaristes i paguem un dinar.
Ja m'agradaria, però jo no... Mira, directora de tertúlia i del programa sí, però no presidenta ni del Màlaga ni de... Saps? Que no em surten per les orelles els bitllets. Ja m'agradaria.
Sí,
no. T'he deixat a mitges.
Ja,
perdó,
ja,
perdó.
I era això que hi ha un cert sentiment de ens vam prendre per tontos i no ho som, no tenim ni un pèl i si els hi podem prendre la Lliga, els hi prendrem la Lliga i sortirem a mort. Dins del vestidor i a l'afició.
És possible, veus? Amb aquest factor no hi havia caigut.
Que no juga.
Jo tinc contacte directe amb el vestidor del Celta i tinc bona relació amb gent del vestidor del Celta. I tenen moltes ganes de guanyar-los.
Mira, jo tinc una cosa.
Digue'm una cosa, Àlex, però no tenien ganes de guanyar-los abans que passés tot això o què?
També. Sí,
tant. Té molta literatura, tot. A mi, jo soc jugador del Celta i el dia que jugo contra el Barça i jugo contra contra el Real Madrid, sí. Aquests dos dies el món mundial em té posada l'atenció, que clar. Saben com em dic, em fan entrevistes, els periodistes apareixen que creixen com bolets per tot arreu. Aquella setmana, justament el resta de setmana, el dia que juga contra l'Alavés, a la Fontàs no li fa una entrevista ni Sant Patràs. Ni sí. Sant Patràs, el dia que juga contra el Madrid ja veuràs tu com sí que li faran entrevistes. Hombre, per favor. Però no en Madrid, el Madrid i el Barça, el Barça i el Madrid, els dos grans, els grans. Llavors, aquest Aquesta, tota aquesta cosa que li fotem és salsa que li volem donar vidilla al guiso, però està clar que és el gran
sortirà
partit.
Abans d'aquest
sortirà
partit,
a totes.
Però abans d'aquest partit sortirà algun jugador del Celta que interessa al Madrid?
És possible.
Perquè acostuma a passar això,
Sí.
Bueno, i si no, deixeu-me que us pregunti pel cas del Teo, el jugador Matalasser.
Teo Hernández.
Sí. El Teo,
però ha passat la revisió. Sí. Jo és que tot això ho veig un muntatge.
Sí, no, situem el tema. El Teo jugador de l'Atlètic de Madrid que està cedit a l'Alavés.
Sí.
I com que té el cor blanc...
blanc no, té el cor té la
cartera,
a la cartera.
La cartera.
Bueno...
Aquí no hi ha volta de fer.
És igual.
No,
posem una mica
no.
de romanticisme, també, si no...
Home, que Neymar era del Barça de petit.
Sí, clar. També. Sí.
Tota la vida.
Tota la vida.
Sí, sí. Mira, el Neymar, ho recordo que va passar la revisió mèdica amb el Madrid.
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Només et dic això.
Home, sí, van haver-hi fotos. Van haver-hi fotos i tot.
Que ja no costava 57 milions. Llàstima.
Bueno, en el cas aquest, del Teo, passa la revisió amb el Real Madrid...
Això és el que han dit. El que passa és que sembla que hi ha un paper que es l'hagi passat, però que l'hagi passat o l'hagi passat no ho sé.
Bueno,
diu que hi ha un paper que diu que...
Clar, però és que tot això sí, es filtra i se sap justament abans de disputar-se el partit de tornada de les semis de Champions entre l'Atlético i el Real Madrid.
Sí.
Que dius,
aquí ostres, això aquí devia estimular més. No, sé,
no mira, però a veure, guardar una mica les formes, no us sembla?
Però això les formes és una cosa que dintre del món del futbol...
A mi el que em meravella com a entrenador, em meravella que aquest noi, el Teo aquest, pel poc que he vist jo de resums i tal, estigui cedit de l'Atleti de Madrid a l'Alavés i no estigui en el primer equip de l'Atleti de Madrid. A mi em deixa molt...
Bueno,
no sé com...
Et sorprèn,
Jo t'explico.
Sí, perquè aquest xaval és un jugador...
Sí. Bueno, una cosa, quan l'has vist tu aquest jugador? Quan jo he jugat a l'Alavés. Però és que hi ha jugadors... que el problema dels jugadors joves és de que si tu els tens a la banqueta de l'Atlètic de Madrid no ve jugant en tota la temporada, com aquell qui diu. I què passa? Que aquest jugador no vol dir un pito. Ara tu agafes aquest jugador, que és un bon jugador, el fas jugar amb un equip que té possibilitat de jugar i juga, i com és bo, ho demostra. El gran problema que té el Barcelona, el Madrid, és que molts jugadors no volen anar a aquests equips perquè saben que no jugaran. El problema del Barcelona en buscar ara un delanter que li faci patxoca és que és molt difícil que vulguin vindre.
Clar.
Perquè el Deulofeu mateix, no anem més lluny, el Deulofeu té una clàusula de 12 milions, però amb una altra clàusula que diu que ell determinarà si vol o no vol anar al Barcelona. Vull dir, que hi ha una segona clàusula.
Però llavors...
Llavors és què passa? Que un jugador...
Quin és l'argument, Josep Maria? Quin és l'argument?
L'argument...
No perquè no fa jugar.
L'argument és que si tu tens un jugador i no fa jugar, no val res.
No,
I per tant, el Teo és molt bo.
Això estic d'acord.
O és bo, per què? Perquè l'has fet jugar. L'has fet jugar amb un altre equip.
Però llavors el Teo no deu arribar molt lluny perquè va a l'equip que ja té el millor lateral esquerre del món.
Sí, però
quina edat té el Teo i quina edat té el Marcelo? De la història. Marcelo té 28 anys, ho vaig buscar l'altre dia.
I el Teo es pot passar
6 anys de futbol.
Es pot passar 3 temporades de suplent.
Correcte.
A no
ser que lesioni el Marcelo.
I si mires,
si ve el Barcelona, què passarà?
És la pitjor temporada de Jordi Alba.
Sí.
Amb
diferència. Quina edat té l'Alba?
Sí.
No ho sé, la de... No està el dia de Marcelo, que refereix.
27 o 28,
sí, però és veritat, jo estic d'acord en que en banda esquerra, en condicions normals, no jugarà aquest noi, substituint a Marcelo.
Però el contracte que li fan...
Ja, però és que en aquests moments, o aquesta temporada, s'ha demostrat, un cop més, que la profunditat de banqueta del Madrid ha sigut superior, segurament, a la del Barça, i això igual els ha ajudat a guanyar la Lliga. I el que no tenia recanvi en banda esquerra era Marcelo, precisament. Perquè fa anys que el Madrid va darrere d'un lateral esquerre amb cara i ulls que no el troba, perquè
el Contrao mateix.
El Contrao ha sigut el bluff més gran de la història del futbol.
Bueno, n'hi ha hagut uns quants.
Un d'ells. Però és que a banda dreta té el xaval aquest, el Danilo aquest, que la pròpia afició del Madrid, quan aquest noi toca la pilota, es caguen. Literalment. Perquè l'altre dia va ser el jugador més perillós de l'Atlètic de Madrid. Ell sol era més perillós que tota la línia davanters de l'Atlètic de Madrid.
Van pagar 30 milions,
I van pagar, no sé, una burrada. Diu, bueno,
bueno, Florentino aquest, també s'equivoca,
el teu aquest, a coix, és millor que el Danilo. Coix. Sí. Pots fer jugada banda dreta, si fa falta, no? Vull dir, aquest tipus de coses que... que el món del futbol sabem que...
Bueno, Barcelona té que espavilar-se més del que s'espavila amb fitxatges i buscar gent jove i saber-la trobar. Bueno, i en el Barcelona bé, hi ha gent bona, però encara jove.
El Madrid hagués pagat molt per un Titi, per exemple. Que el Madrid també hagués pagat molt per tenir un Titi, per exemple.
Sí, però ha estat una gran descoberta, eh?
Sí, molt bé.
Déu-n'hi-do.
Titi ha sigut un bon fitxatge, molt bon fitxatge.
Que podem posar l'accent en les que no surten bé, però també n'hi ha alguns...
No, no, clar, però...
El francès, el lateral,
el
Digne aquest no pinta malament, no ha tingut sort perquè ha tingut lesió, no ha tingut continuïtat, però sí, no
quan
pinta malament,
quan ha sortit no ha jugat gens malament,
no té confiança en ell mateix per explotar tot el que és el Digne.
L'altre dia juga contra el Villarreal i fa un molt bon partit,
sí, però li falta aquesta confiança final, perquè el Barcelona el que necessita són laterals que obrin el camp i centrin, i el Digne corre poc. Quan arriba a tres quartes parts del camp contrari, ja tira enrere una altra vegada. No veuràs que desbordi. Ho fa un centre amb tot un partit, i això no és... Tu agafa el Marcelo o agafa el Carvajal i ja m'explicaràs.
Clar, però estàs parlant de...
No, no, estic esperant...
Del millor lateral esquerre del món.
No. Estem acabant.
Bueno, però és el que es demana.
Estem acabant. I només volia preguntar per saber si hi esteu d'acord o no amb que el Barça s'hagi afegit al Pacte Nacional pel referèndum.
En política no entro jo.
Jo trobo que és un encert i és que no veuria cap altra opció.
Jo també.
Més opinions?
Jo crec que és un tema prou de prou importància, com perquè ha estat un mandat directe a l'Assemblea de Compromissaris, com a mínim, o la General del Club, perquè és un tema que té un trasfons. Sense entrar en valoració, jo no vull entrar tampoc com ho fa el Josep Maria, perquè em sembla que política és política i hi ha un àmbit per expressar-se lliurement, però en el futbol i en un club com el Barça, que té tants milions de seguidors arreu, és un tema que potser s'hauria d'haver consensuat a nivell de les bases de la gent que paga la seva quota.
Estem dient pel referèndum, clar, no pel sí al
referèndum. Sí,
és pel pacte.
És que el referèndum en si mateix és una postura política, no és res més que una postura política. No es pot ser tan ingenu que pensar que un referèndum és una cosa innocua. És una qüestió que el fet mateix que existeix el referèndum implica una posició política. Jo crec que això, que està el Barça com a institució del país, que és una institució molt important de Catalunya, està obligada a expressar-se, i això ho entenc, crec que les formes són importants en aquest tipus de coses, i possiblement hagués estat millor plantejar-ho en una assemblea general
que és els
amos de la voluntat del club.
Jo crec que ha fet bé, perquè vull dir, associar-se a posar-se pel pacte del referèndum no implica res políticament.
No implica dir.
Vull dir, és que jo crec que la gent del PP podria posar-se aquí, sí, si hagués una mica de seny. Perquè ho diu, que has de fer...
És que fer un referèndum no implica dir sí.
Clar, és que no implica res.
Jo també entenc la postura.
No, jo l'entenc.
No us estireu massa perquè és que estem acabant,
Molt ràpid, molt ràpid. Que crec que el Barça fa les coses molt a batzegades, i crec que si es fa pedagogia amb això, la gent que no ho acaba d'entendre perquè el Barça es fica en política, quan el Barça és un club històricament...
polític.
Lligat a la política catalana, si es fa pedagogia, s'explica i la gent ho entén, crec que no hi hauria tanta posició com el Manel, sinó com la del Jesús.
És que no es cap delicte.
Molt bé, senyors, doncs un plaer, una setmana més. Igualment. Que tingueu bon cap de setmana, que vagi de gust. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.